Després d'aquesta secció de música clàssica, quan són les 10:31 minuts, tornem al Sant Cugat a fons i ho fem per parlar d'educació. Com sempre, ve la Susana García d'Edbuilding. Moltíssimes gràcies per ser aquí avui.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Que, com sempre, vens acompanyada per parlar-nos del tema. Avui qui ve és el Gerard Pintó. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Gerard Pintó és format, en aquest cas, en una escola en cuina, tècnic superior a l'Escola Roger de Llúria en nutrició i graduat en nutrició humana i dietètica per l'Enquerna. És molt llarg el currículum, però el que és més destacat és que esteu a punt d'obrir una escola aquí a Sant Cugat, una escola de cuina i nutrició anomenada The Play Cook, al carrer Xerric. Comencem explicant quin és aquest projecte. Per què Play Cook?
Molt bé. Bueno, doncs sí, com bé dius, ara al carrer Xerric inaugurem un espai de cuina i nutrició, una escola, farem diverses activitats i nosaltres a partir de la setmana que ve ja ens podreu trobar actius a partir del dimecres, el dia 21, començarem a fer els primers tallers i, bueno, setmanalment tindreu diverses activitats obertes al públic, de cursos i tallers, a part de que en aquest espai es realitzen també altres activitats com esdeveniments privats, des de que podria ser una festa d'aniversari o una trobada d'amics, tot i que també nosaltres no deixem de ser un espai de cuina i nutrició amb una filosofia. Nosaltres entenem que la disciplina de la nutrició i de la cuina van de la mà, de manera que totes les activitats gastronòmiques van vinculades a la nutrició. I, per tant, el que fem és transmetre coneixements de nutrició a través del seu aspecte més pràctic, que és la cuina. Mm-hmm.
Susana, sempre parleu des de d'Edbuilding que l'educació ha de cobrir una mica tots els espais de la vida, no? Si val només en educar a l'escola, sinó que tot el que es fa durant un dia d'un nen ha de servir per educar-lo. Sí. Entenc que la cuina també és important.
Efectivament, per això el sentit de que aquesta secció es digui viure educant, no? Perquè entenem que sovint, i sovint sense adonar-nos, estem educant, amb el nostre exemple, no? Aleshores, ens va semblar molt interessant el projecte de Play Cook perquè tenim moltes afinitats en el que representa educar un infant, no? Ells més centrats en la nutrició, nosaltres d'una forma més holística. Però bé, es tractava d'això, no? Una miqueta de que mentre tu estàs fent el teu dia a dia, i en aquest cas seria, per exemple, cuinar, involucrar els nens en aquest acte de cuinar, no? I d'aquesta forma ells integren més, i sobretot si ho fas correctament, integren més el que és una bona alimentació.
Sovint ens ve al cap aquesta imatge, també parlant d'això, dels pares cuinant i el nen no t'acostis que et tallaràs, no t'acostis que et cremaràs, no t'acostis que... Com ha de funcionar aquesta integració del nen a la cuina?
És interessant que el nano s'involucri en tot el procés d'alimentació, no? El procés s'inicia, de fet, quan vas a comprar. I això està molt bé perquè... Si el nen ja t'acompanya, veu que agafes aquests ingredients, toca les pastanagues, toca tot el que després a casa es cuinarà, veu el procés, veu com estàs cuinant tu, inclús t'acompanya. Potser el seu paper, evidentment, no serà el de tallar, si té 2 anys.
Que... Sí, millor un nen de 3 anys no donar-li un ganivet gaire llarg, perquè no sé si acaba bé la cosa.
Totalment. Però igualment, el nano pot fer moltes coses. Jo amb la meva filla gran té 2 anys... i jo tallo la pastanaga i ella la posa al sofregit i ho acompanya. Clar, tot aquest procés ha de ser responsable, ha de ser adequat, és a dir, has de vigilar. Depèn de l'edat que tinguin, has de vigilar, però un cop estàs a la cuina, que és potser la part que fa més por, si vas amb compte i ho fas de manera responsable, és una part més d'involucrar el nano en el procés alimentari. És més probable que el teu nano perdi pors i acabi menjant més coses si l'introdueixes en tot aquest procés que si senzillament li poses el plat a taula.
De fet, ara m'ha semblat molt interessant això que has dit de perdre pors i li agradin més coses, perquè una de les coses que passa amb els nens a vegades és que es tanquen molt en el que els agrada i què no els agrada. Tots coneixem gent que de petits un només menjava macarrons, l'altre només menjava sopa, no hi havia manera de donar-li res més. Sí. Realment, involucrar-los, ja ho diré bé, en el procés de fer el menjar ajuda a que els agradin més coses?
Jo crec que sí, i a més, lligat una miqueta amb el que deia el Gerard, no? M'ha fet pensar en que en teoria els pares i les mares eduquem els infants, no? Però a mi m'ha passat sovint que a casa qui m'ha educat amb temes de nutrició ha estat la meva filla, la petita, sobretot, perquè a l'escola de les meves filles es va iniciar un procés de millora en el menjador que nosaltres vam integrar ràpidament a casa. Llavors jo he après molt també de la meva filla, no? Parlàvem de
que els agradin més coses, sí. Clar, a casa, exacte, que s'involucri, no?
Lligat amb això, no? Clar, a casa a vegades, doncs, per comoditat o per cansament, acabem donant-li al nen el que li agrada i que s'ho mengi, perquè a més ens quedem com més tranquils, no? De dir, s'ha acabat el plat. Però quan li poses un plat que no li agrada i no se l'acaba i la criatura se'n va a dormir sense haver sopat, bueno, ens preocupa. Aleshores acabem, oi, Gerard, donant-li allò que li agrada perquè, per molts motius.
És això, és això.
Què passa? Que a vegades, si a les escoles es fa bé, és que allò s'acaba implementant a la casa, perquè és que a casa ho hem acabat fent així. La nostra filla ens ha ajudat a menjar més verdura al final.
Hi ha una cosa que això es queixen aquí a la redacció. Tenim molts pares de fills d'això d'entre 2 i 6 anys que diuen que a l'escola s'ho mengen tot i a casa només mengen frankfurts, no? Llavors, com ho hem de fer això? Perquè realment, en el teu cas, que tu també has comentat que tens 2 fills, una filla gran de 2 anys, que això fa que el fet de participar, de veure com, per exemple, una col passa de ser una planta rodona al plat, a veure quin és aquest procés, fa que els agradi més?
Bueno, els fa que com a mínim hagin vist tot el procés i ells s'hi sentin part. Això el que crea també és més seguretat en ells i millores diversos aspectes, com inclús aspectes de seguretat, autoestima, molts aspectes que si tu senzillament el que fas és posar-li el plat a taula no els estàs treballant tant. Clar, en el cas de les escoles, el que dius tu és un fenomen que probablement un tant per cent elevadíssim de pares els hi passa, que és com és que mengen de tota l'escola i mengen també i a casa no. És que realment a l'escola hi ha un procés d'imitació que comença des de petits, on tothom està menjant, els nanos que mengen bé mengen molt, els que no mengen també ho veuen, hi ha tot aquest procés d'educació per gent professional, que són els educadors d'escoles i educadores d'escoles bressol, professors, tot això també ajuda molt. I després a casa ens passa, com està comentant la Susana, que per comoditat i per por de que no mengin, acabes donant-li el que segur que li agrada. I això fa que es barregin tots aquests aspectes.
Perquè també passa això que en aquest cas que hi ha nanos que els agrada, que bé que els agrada tot, no és una qüestió... I es fan grans, proven coses, a mi mateix de petit la tonyina no m'agradava per alguna raó que no acabo de saber, tot i que jo no era complicat per menjar, més aviat al contrari. Però no m'agradava la tonyina, jo ara menjo la tonyina amb tots els, sense cap problema, no sé quin és el procés aquest que canvia això. Però, en tot cas, a Playcook, el projecte aquest, entenc que són tallers que, no sé si inclouen també tallers per adults, però parlem avui dels més petits. Quina mena de tallers se'ls ofereixen o com se'ls involucra en la cuina?
Bueno, de moment, tot el que estem oferint és per adults a la nostra escola. Nosaltres, tota la línia pedagògica per nens, tot i que també farem alguna cosa dirigida a nens i adolescents, inclús a famílies, a la pròpia escola nostra. Nosaltres tot el que és per nens, de moment ho estem oferint a les escoles. El nostre objectiu, acabem de començar, per tant, estem en el procés, però el nostre objectiu és poder entrar a les escoles a fer tot aquest procés. Nosaltres oferim a les escoles càpsules formatives que van dirigides des de nens fins als pares, fins a activitats en família, fins a equip educatiu. Nosaltres el que pretenem, com també es pretén des d'AdBuilding, és que tots els... tots, o sigui, no sé com explicar-ho.
Tots els agents.
Sí, tots els agents, exacte, gràcies. Totes aquelles conductes promotores de salut que puguin arribar-li al nano, no només a la que The Playcook pugui fer cap als nanos, sinó també els pares, també els professors, tothom pugui rebre formació sobre educació. És a dir, si només presentem educació pels nens, ens quedarem curts. També hem d'educar els pares, hem d'educar en família i hem d'educar l'equip educatiu, perquè així qualsevol conducta promotora de salut serà positiva cap a ells, envers l'alimentació.
De fet, va lligat al com menja un nen, va molt lligat també a com mengen a casa, no? en el sentit de que els pares, els costums alimentaris que tenen, si a casa es menja molta verdura, si gairebé no es menja carn, si es menja sense sal, amb sal, si es cuina molt o es compra molt de menjar fet, suposo que això d'alguna manera va molt lligat a...
Completament, amb l'alimentació com amb tot. És que som l'exemple, som els, sobretot els pares i les mares, els mestres, són els seus referents. I molt sovint, sense adonar-nos, doncs, i sobretot quan no ens n'adonem, els estem educant.
No, m'agrada aquesta frase, de quan, sobretot quan no,
no
ens
n'adonem. No és meva, eh? És de l'Oriol Castellvic.
No, no, i tant el director de l'Escola de la Floresta.
Exacte, ell la va dir, i és que és tan cert com això. Sí.
I així a primera vista... Per exemple, per algú que ens estigui escoltant que digui, ostres, doncs potser m'hauria de plantejar millorar aquesta part de l'educació dels nens. Quins consells donaries tu, en aquest cas, Gerard? Consells bàsics, de pla de xoc. A veure, com ens hem d'asseure per dir, ostres, anem a millorar en aquest àmbit, i quins són aquests passos per començar a involucrar els nens en la cuina i en la nutrició?
Bueno, probablement el primer pas és fer-se una anàlisi com a adult, com a pares, per exemple, si som pares de família i mares, de com mengem nosaltres com a adults. Aquest és el principal pas, perquè si tu te n'adones de quines mancances o quines coses bones ja tens, serà la manera de després poder-ho transmetre correctament. Una de les coses divertides de transmetre als adults és... quan et pregunten o quan es pensen que els vas explicar quines peculiaritats tenen la dieta infantil, tothom para atenció a veure quines són aquestes peculiaritats, i la peculiaritat principal és que la dieta infantil és igual que la dieta d'un adult. Per tant, si jo vull transmetre als meus fills com es menja bé, haig d'aprendre a menjar bé. I això és interessant, que sigui com el primer pas. Després els altres passos seran... consells bàsics. Suposo que els consells bàsics són molt personals, cadascú necessita els seus, però en podríem dir algun, no? Per exemple, si nosaltres entenem que sempre en l'alimentació dels nostres fills, diàriament, quan fem un dinar o un sopar, és a dir, els àpats principals, hi hem de posar sempre verdura, treure'ns aquest concepte de que la verdura és algo de règim o és algo que hi ha de ser de tant en tant, sinó que és un element bàsic del plat.
És com un peatge a pagar, no? La verdura, d'alguna manera, que has de passar per aquí, però que...
De vegades ho hem de fer així, a través de la negociació, inclús. Però l'ideal seria que no ho veiessin com un peatge i que ho veiessin com un element més, la normalització d'això. I parlo de verdura com de tots aquells elements. Clar, evidentment, si agafem... en dieta mediterrània, en les dades aquí a Catalunya mateix, realment els aliments que més adversió creen en els nanos són verdura, fruites, peix i llegums. Aleshores, aquests aliments no els hem de perdre por i els hem d'introduir igualment a l'alimentació, i ho hem de fer com una cosa habitual, i que ells també vegin com ens ho mengem des del primer dia. Perquè un nen no menja tomàquet o perquè un nen no menja tonyina, de vegades és perquè han vist el seu pare o la seva mare com ho han apartat del plat, o com no s'ho menja directament. Tot això, de fet, hi ha un fenomen, no es considera tampoc ni molt menys un trastorn de conducta alimentària, però sí que és una conducta que s'hi troben molts nens, que es diu neofòbia, que és aquesta fòbia a consumir aliments en concret o diversos grups d'aliments inclús. I això... realment és una de les raons principals és que els pares o els adults no ens n'adonem i estem educant inclús com menys ho pensem, com diu la Susana.
Una qüestió, Gerard, sobre això. A Playcook entenc que, a banda d'ensenyar-nos què és allò que els hem de donar, també ens podríeu pautar una miqueta com fer-ho més atractiu, potser, perquè al final allò, no?, aquella verdura que no hi ha manera... doncs la cuinem de tal manera que sigui com més saborosa, més atractiva...
Sí, realment el nostre objectiu, el ser un equip... Nosaltres treballem de manera interdisciplinar cuiners i nutricionistes, o en el meu cas jo soc cuiner i nutricionista, però és aquesta manera interdisciplinar de treballar amb l'objectiu de poder crear coses atractives tant a la vista com al paladar, però que siguin nutritives. Clar. Acostar la cuina saborosa a tothom d'una manera saludable.
Veig aquí al web de The Play Cook una activitat que em sembla curiosa, que és aquestes activitats per a escoles bressol i educació infantil, que diu com millorar els coneixements de nutrició i cuina per fer les millors i més saludables receptes pels més petits. Perquè, esclar, dius que la dieta dels nens ha de ser igual a la dels adults, però, clar, jo com veig aquells, no en tinc ni idea jo de nens, no tinc fills i, de moment, no està a l'horitzó tenir-ne. Però com se'ls... Fer el primer pas bé, diguem, o sigui, quan comencen a menjar més sòlid, entenc que és important, com ha de ser aquest primer pas?
Clar, bueno, per començar, quan comencem a introduir més sòlid, jo també... Hi ha diverses disciplines d'introducció a aliments. Jo parlaré d'una potser una miqueta més clàssica, la que potser pot arribar més gent, tot i que no perquè li faci publicitat, però bueno, on vull anar a parar...
Si l'hem de parlar al micro una mica...
Sí, perdoneu. Sí. On vull anar a parar és que el procés de menjar sòlid ve d'un procés anterior que és haver menjat molts cops triturat ja. Al principi, quan introduïm aliments, hi ha d'haver un pas, jo crec, sobretot per un tema de mecanització i d'aglució, que hi ha d'haver un procés de triturat i que cada nen triga més o menys temps en transformar-lo en sòlid. La meva filla petita ha fet un any ara i encara no té dents i ara ja comença a menjar sòlid. O sigui que, però hem hagut d'esperar a que realment te n'adonis que té la capacitat de fer-ho. Has d'esperar a veure que hi ha una mecanització i una deglució correcta. Jo crec que és molt important això. Quan comencem, per tant, amb el sòlid, com fer-ho més atractiu? Suposo que el que tu preguntes és quina recepta més sòlida la puc fer-li als meus fills. Clar, jo m'invento. Et puc dir el dinar que els hi vaig fer ahir a les meves filles. Per posar-te un exemple. Ahir vam fer verdura i vam posar pastanaga, patata i mongeta. Clar, la meva... I pollastre. Vam fer un pollastre a la planxa. Un plat super senzill. I clar, la meva dona i jo ens ho vam menjar doncs, tal qual, com s'ho menjaria qualsevol adult, i senzillament a elles se'ls hi aixafa amb la forquilla i ja està, se'ls hi posa una mica d'oli i sal, la que té 2 anys amb molt, els hi posem la mínima sal, sí que és veritat, però també els hi posem una miqueta, i mengen a tot aixafat encara. I clar, com vols fer alguna cosa més atractiu, més saborós? Quan tu fas alguna cosa més guisada, pots fer-los unes llenties, pots fer-los qualsevol tipus de plat, però hauràs de pensar doncs, que sense tampoc, quan parlo d'una dieta d'adult, clar, una dieta d'adult, si fas unes llenties i pots posar alguna coseta, als adults potser ens agrada posar-nos-hi doncs, un all, una cayena en el sofregit que li doni un punt picant, evidentment haurem d'entendre que són nens i per tant haurem de buscar coccions més suaus, coses que estiguin ells preparats, però que alhora siguin saboroses, igual que com seria per un adult.
Entenc que uns callos a un nen de 3 anys no els hauries de donar, no?
Bueno, jo, mira, quan, a partir dels 6 mesos, que és quan es comencen a introduir els aliments, podem introduir de tot. Has de vigilar amb aquells aliments com els fruits secs, que, bueno, vigilar no els has de donar perquè poden crear... ennuegament...
Ens passa als adults, això?
Sí.
Imagina't.
Clar, però ho podem introduir tot, això, no ho dic jo, ho diu, tu te'n vas al GenCat, a la guia d'introducció a aliments, i veus que a partir dels 6 mesos coses mites com el bacallà, com diferents aliments que es pensava que no es podien introduir fins al cap d'un temps, l'ou, que es pot introduir el rovell, la clara més endavant... No, tot això a partir dels 6 mesos. Però... tot el tema de tota la introducció alimentària de tota la vida, la tradició, també té sentit perquè ens ajuda a entendre que hi ha coses que són més suaus i més fàcils de digerir, que si les posem en lògica, és normal començar amb la patata, la pastanaga i el carbassó en un puré, perquè és més fàcil de digerir, però no perquè realment sigui millor perquè l'altre no ho poden menjar. Actualment ja se sap que ho poden menjar tot, entre cometes tot, vigilant aquestes 4 coses, fruits secs, doncs, o el peix blau de grans dimensions, pel contingut en mercuri també és recomanable no donar-lo al principi, tot això, si ho tens en compte, poden menjar de tot.
Per tant, el que sí que entenc és la sabidoria popular al final el que fa és explicar-te què és el que va, o d'alguna manera el que és més senzill de digerir, tot i que no implica que el que no formava part de la sabidoria popular no s'ho puguin menjar, no?
Exactament. Sí que és veritat que abans hi havia alguna cosa més que la sabidoria popular, per exemple, es deia que introduir el gluten, l'ou, diversos aliments que relacionaven amb al·lèrgens, introduir-los més tard, ajudaven a que aquests processos no es donguessin tant. És això el que amb el temps s'ha vist que no. Però tot el que més sí que jo crec que és, com bé dius tu, la sabidoria popular que ens ajuda a fer-ho d'una manera més correcta.
Mm. I pel que fa al... En aquest cas, tornem a de Playcook per parlar una mica aquest final d'aquest projecte des d'un punt de vista més, diguem-ne, més concret. Com és aquesta escola de cuina? Si esteu a punt d'obrir, m'has dit abans, no sé si es pot dir o no quan s'obrirà, és d'aquí pocs dies. Com és aquesta escola? És a dir, quin equipament hi ha? Quan es plantegeu fer, anem a fer una escola de cuina i nutrició, què és el que s'ha de tenir en compte en el local com a tal?
Bueno, nosaltres estem emocionadíssims amb el local, estem supercontents perquè ha quedat una cosa que quan entres tens ganes de quedar-t'hi.
Ho constato.
I tens ganes de tornar.
Hem de provar-ho,
sí, escolta. Sí. Bueno, nosaltres el que hem fet és plantejar un local on hi té com dues zones. És un local d'uns 120 metres quadrats, en el qual tenim dues zones ben diferenciades. Una primera zona que té una cuina de més de show cooking, on, tot i que hi ha espai per cuinar diverses persones alhora, està pensada també perquè hi puguin haver-hi show cookings, hi pugui haver-hi un cuiner fent preparacions mentre tothom veu, i on també es poden fer formacions, perquè nosaltres no deixem de ser formadors en cuina i nutrició. I aquest espai també té una taula molt gran on després la gent pot seure a degustar totes aquelles preparacions en el cas que s'hagi fet alguna cosa de cuina. I després tenim una altra sala, està tot junt, una altra sala que recorda una mica a les cuines de Masterchef, perquè té unes, té unes barres molt llargues amb pic al mig i zones individuals de fogons amb forn, i bueno, l'equipament realment és... Hem posat un equipament superxulo. Treballem, per exemple, en una casa que es diu Bora, que són unes induccions que tenen les sortides de fums incorporades a nivell d'encimera, de manera que no tenim les sortides de fum al sostre i el fum, per tant, tampoc surt al carrer, que és una cosa contaminant. Nosaltres el que fem és que la sortida de fums està a nivell d'encimera, de manera que tot el fum es neteja dintre d'uns filtres de carbó actiu, és uns cicles de recirculació, i surt per terra, per entendre'ns, l'aire.
I això, ara m'has deixat... Com es pot fer això?
Doncs es pot fer perquè els alemanys ho han inventat.
Sí, sí, no, com una gran majoria de coses, és veritat. Sí, sí. És veritat. Doncs no m'havia plantejat que, a més, pel que veig, hi ha equipament punter.
Sí, tenim això... també tenim, disposem d'un abatidor de temperatura amb fermentador, tenim un abatidor de temperatura que permet refredar coses en molt poc temps, tenim realment un equipament molt bo, i a part de que l'espai és molt maco.
Sí, home, Susana, endavant.
Ah, no, a veure, que jo no, veig que se'ns acaba el temps i no me'n volia anar d'aquí sense parlar dels sopars pedagògics, que al gener començarem a fer, portem dos cursos fent-ho. Un cop al mes ens reunim diferents persones del món educatiu i a vegades de fora del món educatiu, perquè com sempre diem, no?, tothom educa, i ens reunim i parlem d'educació, d'allò que més ens apassiona i més ens agrada.
Quan és el següent?
El següent està programat per finals de gener, però ja direm la data exacta, i volem començar a fer-los ja en l'espai de Playcook. Sí, que ens agrada molt la idea que ells siguin els anfitrions del proper sopar.
I que us el facin fer vosaltres.
Bueno, sí, estem mirant o que ens el facin fer o que ens ensenyin com fer-ho. La veritat és que en tenim moltes ganes, estem molt enamorats d'aquest projecte, i per això quan ens van connectar a través de l'Ajuntament vam veure de seguida que hi havia moltes afinitats i que podem fer moltes coses plegats. Però la propera serà el sopar pedagògic i en tenim moltíssimes ganes.
I aquests sopars estan oberts a tothom qui vulgui anar, o només estan dintre de la comunitat educativa?
No, tothom qui vulgui anar, sempre i quan sàpiga que la premissa és que allà es trobarà amb gent del món educatiu i que sobretot parlem d'infància, família, educació...
Clar, algú interessat, persona algú que interessat vulgui... en aquests àmbits.
Completament, sí, exacte.
Es posa en contacte amb vosaltres, a EdBuilding, i es pot acostar si algú té inquietuds.
Alguns sopars els hem fet amb un fil conductor, amb un tema que hem desenvolupat al llarg del sopar, i altres senzillament seiem i en la presentació de cadascun ja ha sorgit el debat. I és molt xulo perquè és un espai diferent en el que parla d'educació, no? Sempre parlem en l'aula o en sales d'actes o en claustres de professors, i és un espai que més relaxat i, bueno, i a més tothom pot dir el que vulgui perquè sap que està fora del seu àmbit ja, no?
Doncs amb aquesta ens apuntem això a l'agenda, és com que tornaràs a venir abans d'aquest sopar, ja ho acabarem d'afinar per poder donar dates i una mica com funciona tot plegat. Ens queda un minutet. He vist que el que també m'agradaria dir és que The Playcook ofereix també tallers per adults, que per si algú, a més de voler-se interessar per aquesta educació de nutrició i cuina dels seus infants, també vol aprendre a cuinar o vol fer coses concrets. Llegeixo, per exemple, aquí Cuina saludable pel dia a dia, Pinxos creatius saludables, taller Víctor i Sofia Masterchef. Veig que també teniu aquí relacions d'alt nivell. Moltíssimes gràcies avui, Gerard, per ser amb nosaltres. I Susana, moltes gràcies una setmana més per portar-nos, com sempre, totes les cares del món educatiu.
Gràcies a vosaltres.
I estarem molt atents a quan puguem saber alguna cosa més d'aquest de Playcook i poder, potser, ensenyar-vos-ho també a través de Cugat.cat. Que vagi molt bé. Nosaltres ho deixem, com sempre, amb música local, el Sant Cugat a fons, i tornarem demà. Nosaltres ens acomiadem avui amb Deco Pilot, Open Your Eyes, amb aquest programa que hem fet qui us parla, Albert Prat, i a les control tècnic, el Josep Maria Casas i la Jèssica Sotodossos. Fins demà.